A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs això, 10 i 18 minuts, tenim molts temes a sobre de la taula, per tant intentarem anar-los desgranant, sin prisa però sin pausa, amb la, en el que és la visita mensual de l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Jordi Baiget, que ens ha vingut i ens ha dit el que tothom sap, fa calor.
Sí, sí, sí. És tan evident que fa calor, però que, bueno, afecta una mica també a la vida de tothom, no, la calor.
Anava a dir, fa calor també en la temperatura política?
Bé, sí, bueno, si llegim els diaris sempre fa calor, però fa 4 dies dèiem que volíem calor perquè tothom estava dient que feia massa mal temps i de cop ha vingut, doncs, un moment realment de calor important.
Que anireu dissabte a Barcelona?
Home, jo crec que toca anar-hi, no? A donar recolzament a totes aquelles persones i que ens sentim que realment el Tribunal Constitucional, doncs, potser no ha fet els deures que ens tots esperàvem, no? A més, si el president de la Generalitat i tots els grups polítics estan demanant, doncs, que hi anem, lògicament nosaltres no podem fer una altra cosa que acompanyar-los.
No, va dir, sota pancartes diferents.
Bueno, jo no sé encara quina pancarta hi haurà, perquè llegim els diaris i lògicament no sabem quina pancarta. La veritat és que
com que ben segur
nosaltres no anirem davant amb la pancarta, que no ens toca. Nosaltres estem amb la gent, no?
A la cua.
Costa massa.
Costa molt, eh?
Costa massa, sí, costa massa. Costa massa, però també hem d'entendre que tothom té els seus plantejaments estratègics, políticament, que potser l'estratègia en aquest moment no hauria de ser lo prioritari, sinó que hauria de ser la unitat com a concepte de país, però, bueno, la realitat és aquesta, i no la canviarem, malgrat nosaltres, o alguns creiem que potser les coses es tenien que fer de forma diferent, però, lògicament, tots els partits estan buscant la seva foto. Jo crec que estan buscant tots una foto que després els hi reverteixi amb les seves estratègies.
Això de les estratègies es pot passar a nivell local, també?
Crec que també, perquè la política no hem d'oblidar que és estratègia. La política, hi ha una part molt, molt important d'estratègia, després hi ha una part important de gestió i compromís, però les coses van lligades una a l'altra, no? I a vegades alguns partits poden utilitzar més en un moment donat aquesta estratègia que no pas la del compromís per aconseguir, doncs, sempre el que busca un partit polític, que és guanyar unes eleccions.
Anava a dir, s'utilitza més l'estratègia quan s'està a l'oposició?
Sí, és més lògic que s'utilitzi l'estratègia.
I es busca més el consens quan està al govern?
Bueno, jo diria que alguns sí, els altres no, perquè es va estar al govern Convergència i Unió i el consens no el vas buscar mai, pel Pla General, per exemple, no? Sí, això és un exemple clar. El no buscar el consens li va costar, doncs, precisament un disgust, crec jo.
D'acord.
O sigui, no tothom, perquè està al govern, es busca el consens. Fins i tot a l'oposició, el que té voluntat de buscar el consens també el pot aconseguir. I el pot anar a buscar, el consens, però anar a dir, escolta, jo el vull, el consens. Vull el consens amb això i això, perquè és bo pel poble de Sitges.
Ara començarem ja a desgranar temes d'ara, però una miqueta per tancar aquesta introducció. D'aquí 10 mesos eleccions ja, encara que no ho sembli.
No, està aquí mateix, no ho sembla, però sí, home, la veritat. El que passa és que les eleccions municipals es veuran molt afectades per les autonòmiques. Des de que el president Maragall va canviar l'ordre, perquè va canviar perquè ell va dir que feia eleccions, va avançar, hi havia un ordre, no? I ara, clar, lògicament, això, les eleccions autonòmiques seran en octubre, sembla ser, finals d'octubre, lògicament això afecta absolutament al cap de 4 o 5 mesos les eleccions municipals, totes les tendències, els resultats, el que significarà. Però, a més, totes les eleccions municipals en aquest moment venen afectades per aquest clima de política que portem uns anys que tenim, que no ajuden gaire a la política, jo diria, allò que diuen l'economia real, però la política real és la del poble, les de les ciutats, no? És la més pròxima a la gent i la que realment soluciona més els problemes de la gent.
D'acord. Anava a dir, això genera tanta controvèrsia, tanta baralla, tanta discussió, tanta cosa, al final acaba generant una certa...
desafecció.
Oi que sí? Jo no l'he dit a la paraula, però...
Bueno, jo no sé si és desafecció, però he de dir passo. Això vol dir passo, estic fins als nassos. Jo crec que això és molt normal després d'una situació en la que és difícil entendre a través dels mitjans de comunicació. Una altra cosa, pots entendre-ho si estàs molt ficat algunes persones dintre dels partits polítics i les seves estratègies, però a nivells de mitjans de comunicació és normal, no, és que és difícil entendre tot el que està passant, no? és difícil.
Bé, doncs intentarem entendre com a mínim el que està passant aquí, més enllà del que està passant a Barcelona. Comencem per un tema que d'aquesta manera el volien com a mínim tancant en el que ha estat la seva primera part.
Sí.
Dilluns passat hi havia ple a l'Ajuntament, dilluns de la setmana passada, i en aquest ple Convergència i Unió va fer una pregunta sobre una carta que un empresari havia presentat feia un any a l'Ajuntament amb diverses consideracions, reclamant el pagament d'un deute, i en diverses consideracions envers el director, el responsable de l'àrea d'urbanisme. Posteriorment, la mateixa formació va remetre als mitjans de comunicació un comunicat que també ha sortit publicat aquesta setmana a l'Eco. Nosaltres vam tenir oportunitat de parlar divendres passat amb el senyor Raül Alvarín, el responsable, el director de l'àrea d'urbanisme, que ens va explicar, de fet va ser una de les persones que va participar en la reunió de la qual es desprèn doncs, alguna insinuació en aquesta carta, però més enllà de les explicacions doncs, del tècnic sobre la intencionalitat que tenien les seves paraules, també volem que ens faci la seva reflexió l'alcalde.
Sí.
Entre altres coses perquè, punt número 1, la carta anava adreçada a l'alcalde, i punt número 2, doncs, el màxim responsable de respondre aquesta carta d'una manera o d'una altra és l'alcalde.
Sí.
Primera, bé, agafant el que us preguntava Miquel Forns, us va mereixer credibilitat aquesta carta quan la vareu llegir?
No, absolutament no.
Per?
Pues porto molts anys a la política, porto molts anys llegint moltes cartes com a alcalde i a l'oposició. He tingut molts, molts contactes amb constructors en diferents moments d'aquesta història del nostre poble i jo crec, no, a veure, no puc posar el 100% de la seguretat, però sí que crec, sincerament, aquesta carta no té cap credibilitat. Insinua una sèrie de coses que jo crec que en aquest moment aquest Ajuntament està molt lluny d'aquestes insinuacions. Crec que amb l'honestetat dels meus tècnics, dels meus regidors, des de fa temps, hi ha sigut un valor, a més, que m'està sobre la taula i que és una normalitat en aquest Ajuntament. He rebut algunes cartes més, no d'aquest tarannà, però d'altres qüestions, en el sentit de que hi ha gent que quan s'enfada, pel que sigui, té una estratègia d'embrutar, de liar, però podria dir diverses fets d'aquest poble, que no cal tampoc explicar-los, perquè si realment no els treu ningú la llum, no cal tampoc treure'ls, de gent que per defensar alguna qüestió personal o de negoci, una de les estratègies és, vinga, fot-li merda i embruta, no? És un fet aïllat, absolutament aïllat. Jo, quan se'm va enviar aquesta carta, jo vaig preguntar ràpidament en el meu regidor de què anava aquesta situació, fa temps ja d'això, i no li vam donar cap credibilitat. Lògicament, el que em sorprèn, i aquí és quan abans has parlat també d'estratègies polítiques, doncs em sorprèn que aquesta carta ara s'utilitzi en aquest moment, que tots sabem que, a més, els diaris comporten i porten una quantitat d'informació sobre tots aquests problemes entre les administracions i la part privada, no? Des de les requalificacions, els convenis, digui 3%, 2%, 4%, és igual, el percentatge, ni que fos un 1%, al final, que això si és un 3% pot ser, si fos un 1 no. Sí, que tot això, lògicament, jo crec que ha estat posat sobre la taula en un moment per intentar, doncs, estratègicament, jo crec que molt equivocadament, doncs intentar posar una mica de dubte sobre la honestetat o la insinuació d'algunes qüestions que no són ni molt menys que falten la veritat absolutament de lo que està passant.
La carta no es va respondre.
No. No.
S'hauria d'haver respost?
No. La veritat és que tampoc totes les cartes s'han de respondre. S'han de respondre aquelles que realment... nosaltres responem moltes cartes i altres no les responem. Algunes perquè no tenen cap sentit respondre-les, l'altres perquè, lògicament... algunes no tenen una necessitat de resposta tampoc, eh? Hi ha gent que no et demana una resposta amb una carta, és una informació que et dona, eh? Però nosaltres valorem potser en responem un 95%, algunes tard, sí, perquè lògicament a vegades és complicat, i algunes realment doncs, no dona la credibilitat de dir bueno, doncs aquesta qüestió no té cap valor. La veritat és que amb aquest tema nosaltres, ja dic, nosaltres i el regidor vam creure que, bueno, que era una qüestió que era més aviat, precisament anava amb això, no? Ja et dic que n'hi ha alguns temes a Sitges que comporten a vegades aquest tipus d'estratègia, torno a repetir, equivocada, absolutament equivocada, i que no comporta res. Jo vaig intentar, i estic intentant, des de que vaig arribar, que la política de Sitges no la bruti ningú. Es va embrutar molt, no sé si se'n recorda la situació que es va embrutar. Crec que ho hem lograt fins ara, fins que un partit polític ha volgut embrutar. Perquè, a més, jo crec que aquestes qüestions, realment, si hi ha un dubte, el cap de l'oposició, si és que aquest és el nom que vol tindre, ha de vindre a veure l'alcalde i parlar-ne en allà al despatx què passa, alcalde, què és aquest tema, i si no, la meva resposta no li convenç, llavors s'ha de fer tot el que necessita. Però utilitzar això per embrutar, que és el que jo crec que ha fet en aquest moment Convergència i Unió, no tocava, no toca, no és el moment, ni a més s'ha d'aprofitar els moments que estem vivint, perquè el que hem d'intentar tots és que la política no hi hagi precisament aquesta desafecció i no tothom som igual, ni tothom, ni l'oposició ha de ser igual que les oposicions que hi ha en altres llocs. I lògicament això podia haver passat precisament per converses entre alcalde, cap d'oposició o qui sigui, i parlar-ne d'aquestes qüestions, després et convencerà o no i dir, escolti, doncs molt bé, llavors... Jo no n'estic convençut. Però
a l'oposició tampoc se li va informar d'aquesta carta?
No, home, clar, és que no. A l'oposició si li hem d'informar de tot el que passa en una ciutat o passa en el nostre poble, passa a l'Ajuntament, no hi ha una necessitat, no? Hi ha molts proveïdors en aquest moment que, lògicament, degut a que la situació econòmica de l'Ajuntament retarda els pagaments, doncs, home, envien cartes, en venen a veure, van a veure els regidors competents i hi ha en aquest moment doncs, una diàleg, crec que un diàleg interessant amb una sèrie de proveïdors que estem donant resposta a les seves necessitats sense necessitat d'explicar-los un a un a l'oposició ni a la ciutadania. Escolti, és que no és raonable.
La situació econòmica de l'Ajuntament fa patir sobre que arribin més cartes en aquest to, això que ens heu dit abans, que quan la gent està en una situació una mica crítica doncs pugui actuar de determinada manera.
Home, lògicament, les persones, les seves empreses, que els hi devem uns diners, i aquestes empreses, per sobreviure, els ajuntaments, tenen necessitat, perquè són empreses que treballen sobretot al servei públic, no tenen el mixte privat-públic com un constructor pot treballar per una part privada, i això, però hi ha serveis com, per exemple, neteja, serveis de neteja de manteniments... Hi ha una sèrie d'empreses que, lògicament, necessiten de les nostres aportacions i d'anar assumint i liquidant els deutes. Però nosaltres en aquest moment, sí, clar, hi ha diferents empreses que hem tingut reunions, que ens han enviat cartes, nosaltres els hem contestat amb cartes, perquè allò sí que té una credibilitat i té un raonament fonamentat sobre la qüestió, no? I lògicament, doncs, bueno, sí, estem en un diàleg i es pateix, clar que sí, es pateix. Es pateix per la part que deu diners i es pateix per la part, ben segur, més encara, del que necessita aquests diners. Però a poc nosaltres estem posant al dia els nostres deutes i els nostres amb negociacions amb els proveïdors i fent pagaments i anant trobant la solució per cada un d'aquests proveïdors, que és la nostra obligació i que és el que hem de fer.
És el principal problema ara de l'Ajuntament aquest, els deutes?
Bueno, és un dels grans problemes que té, no? Perquè, a veure, en un poble n'hi ha de problemes sempre importantíssims, hi ha problemes molt importants.
Parlo de problemes, no de reptes, és a dir...
De reptes? Sí. Bueno, de problemes, home, clar, que és un problema, avui dia és un problema. La part econòmica de l'Ajuntament és un dels problemes que estem posant solucions, que ja tenim el pla de sanejament, que s'està trobant les solucions per anar-los a... doncs donar-los una via de futur clara, i l'endeutament vol dir el pagar els deutes per anar-te a treure d'endeutament, se li va donant doncs, resposta, perquè en aquell moment també ens està ajudant diferents entitats, ens estan ajudant a diferents institucions a trobar solucions. Que, per exemple, aquesta retallada de sous que hi ha hagut de funcionaris serveix per pagar a proveedors. O sigui, aquests 700.000 euros que hi ha hagut de retallada, que hi havia en el pressupost, lògicament tot això anirà, perquè així ho diu el decret de l'Estat, pues, a pagar els deutors. Vol dir que nosaltres podrem doncs, treure'ns, anar traient deute. Aquesta és una de les línies, n'hi ha moltes.
Anava a dir això, aquest decret de l'Estat ha estat un respir, per tant?
No, no ha sigut un respir. No ha sigut un respir perquè baixar el salari a les persones. A ningú li agrada ser el responsable, encara que sí que ha sigut un decret de l'Estat, però al final tu també l'has d'executar, de reduir el sou de persones que realment doncs, són treballadors i que dol, a mi és una cosa que no m'ha agradat, però he tingut que fer-ho i no ha sigut una solució per l'Ajuntament, no ha sigut, no és una solució perquè l'Ajuntament pagui més esproveïdors, home, ha ajudat que aquests diners, però lògicament el nostre pla de sanejament no comptava amb això, ja tenia una solució per aconseguir doncs, anar posant l'economia de l'Ajuntament al seu lloc.
I per on va aquesta solució, més enllà de la retallada de sols que no està contemplada? Com sí, l'Ajuntament preveu?
És molt senzill perquè en realitat ningú pot inventar gaires més coses. O sigui, les comptes públiques estan molt ben, diríem, estructurades amb ingressos i despeses. Val? I després amb unes inversions. I d'aquestes despeses hi ha unes inversions i uns costos, diríem, ordinaris, els costos de despesa.
De funcionament.
Doncs, de funcionament. Val? Uh-huh. Els ingressos són molt clars. Els ingressos de l'Ajuntament només poden vindre per l'activitat econòmica o llicències, que es diu, ingressos de llicències d'obres, llicències d'activitat, llicències d'obra menor, el tipus de llicències, per taxes o preus públics, el pagar un gual, o pagar una ocupació de via pública, o pagar una propaganda d'una banderola, vale? O pagar la utilització d'un pavelló o d'unes classes de gimnàsia, vale? Això són preus i taxes públiques, els impostos, vale? Els impostos, l'IBI, els impostos típics que hi ha, sobretot l'IBI, que és el gran impost, el de l'impost sobre els béns immobles, tots veiem, i després hi ha les transferències de les administracions, com pot ser la Diputació, Generalitat i Estat i Europa, també podem fer, i per últim l'alienació que es diu de patrimoni o gestió i venda de patrimoni. El patrimoni es pot llogar, es pot vendre, quan tenim un sòl per fer habitatge públic, com vam fer amb la Caixa, el vam vendre per fer els habitatges de lloguer i ens van donar uns diners. I no hi ha més, és que no hi ha absolutament... Home, hi ha possibilitats d'inventar algun tipus de nou negoci o nou fórmula d'ingressar, però que cada vegada és més complicat, perquè lògicament les operacions que es podien fer a través de convenis urbanístics, a través de desenvolupament del sòl que no és públic, no és fàcil, ha quedat tot paralitzat. Què ha baixat? Llicències d'obres han baixat de quasi 3 milions d'euros. No? Vale? Les administracions han baixat les seves aportacions. L'impost, bueno, està com està, porta uns anys no congelat per als mínims, lògicament, congelat i els mínims allà salvant-se, i després el patrimoni és el que hi ha, i la gestió de patrimoni, mentre no hi havia una necessitat, no es feia una gestió de dir, bueno, va, anem a gestionar el patrimoni. Quina és la línia d'ingressar més? Pues, a tornar a posar en marxa una valoració de les taxes. Vale? Parlem que Sitges no té taxa d'escombraries. I nosaltres vam fer un gran esforç de 2 milions i mig a 5 milions d'euros quasi, 4 milions i mig, de millorar el que és el nostre servei de neteja i d'escombraries, que en aquest moment està patint ja una petita reducció, perquè lògicament ens hem d'ajustar-nos al pla de sanejament. Però no tenim taxa d'escombraries. Jo crec que en algun moment, i lògicament, s'ha de posar una taxa d'escombraries. Hem de millorar la nostra gestió del patrimoni. Hem d'intentar posar en valor el patrimoni i o vendre'l, o llogar-lo, o trobar solucions perquè siguin rendibles. Com tothom que té patrimoni, el que ha de fer és que rendeixi. Hem de posar revisar els impostos. Hem de revisar els impostos perquè Sitges, durant un temps, no ara, sinó el de partir de quan l'economia torni a funcionar, no s'ha de fer l'equivocació de passar 20 anys sense pujar ajustar a la realitat de Sitges, sinó anar pujant més o menys els IPCs o no IPCs o congelant. Jo crec que s'ha de fer un estudi seriós, i ho ha de fer tothom, tots els grups polítics, de veure quin és el cost de Sitges i quines necessitats té.
Això voldrà dir l'IBI.
Sí, l'IBI, exacte. Ara, precisament, es comença a parlar de la taxa turística. I ara on? Ja era hora. El Jordi Serra era un gran defensor d'això també, eh? O sigui, ja era hora que poséssim, comencéssim a parlar de que el turisme té un cost sobreafegit pels ciutadans de Sitges i que hauria de pagar-se d'alguna altra manera, eh? No només les nostres platges, perquè ho sapiguem, valen 1 milió d'euros mantenir-les. Les disfrutem nosaltres, no? I les disfrutem, i amb les crítiques que pugui haver-hi, però quan anem a la platja la tenim neta, la tenim arreglada, tenim els cartells bé, i també la disfruten els turistes. Bueno, potser podríem compartir entre turistes, empresaris i ciutadans, podríem compartir aquesta despesa, que també és lògica, no? Haurem d'inventar també que els ciutadans hauran de trobar noves solucions amb l'administració, perquè els serveis, com tindrem que treballar més el voluntariat, tindrem que treballar més a veure com els costos dels serveis els equilibrem entre ciutadans i administració, i després ens anem a la part de despesa. La part de despesa, que hem de fer? Revisar les nostres despeses, veure quines podem, que són prioritàries i quines no ho són. D'aquelles que no són prioritàries, i això és un debat molt complex, no és fàcil, com podem reduir costos, d'aquestes que no són, poder s'ha d'eliminar alguna, poder s'ha de posar alguna més que té que ajudar, i sobretot hem d'intentar ser més eficients amb la nostra gestió. Eficiència vol dir que amb els recursos que tens, fer amb menys, fer més. És un gran repte, però un repte que és viable. Amb menys recursos, més qualitat. I això podem buscar moltes solucions. És complexa. Què vol dir que és complexa? I això poso un exemple, perquè ho entenguem. Un tren, quan va a una velocitat de 150 per hora, no es pot aturar de cop. Per tornar-lo a arrencar, l'hem d'aturar fent 1,5 km o 2 km de recorregut. Nosaltres, la idea és que aquest tren vagi, ja ha començat, des de l'any 2008, està frenant, perquè el 2012 es pugui donar el canvi i tornar a arrencar-lo. Aquest és el nostre projecte, amb un pla que està claríssim, que estem treballant. Costa molt, és complexa, difícil, però la voluntat la tenim clara i crec que ens en sortirem bé.
L'estructura de l'Ajuntament està dimensionada correctament per poder, sí, doncs, entomar aquest repte?
L'estructura s'ha de reorganitzar com a estructura. Una cosa és estructura, l'altra és plantilla. Que a vegades la gent... I una altra cosa és capítol 1. Són tres coses diferents.
Correcte.
I que moltes vegades les barregem. Crec que l'estructura s'ha de refer, perquè els ajuntaments dels propers 5 anys no tindran gaire a veure amb els ajuntaments que tenim ara. Els reptes dels ajuntaments seran molt diferents, molt diferents. Si els ajuntaments estaven preparats per l'urbanisme, el creixement, tot això, ara no. Ara hem d'estar preparats per la sostenibilitat, hem d'estar preparats pel medi ambient, hem d'estar preparats per la mobilitat, hem d'estar preparats per una organització molt més moderna, eficient, digital, o sigui, l'estructura l'hem de canviar, el tipus d'àrees, el tipus de formació per part dels tècnics, els llocs de treball, tot això ha de fer una nova composició. ¿Vale? El que és la plantilla, jo crec que està dimensionada. L'únic que s'ha de fer és precisament aquesta plantilla, el ser més flexible en aquest nou ajuntament, poder donar resposta als nous reptes que venen en el futur, i hem de trobar solucions dins la plantilla per aconseguir això. I el capítol 1 és el que nosaltres estem congelant i estem reduint. Capítol 1 significa tota una sèrie de despesa que hi ha dintre, que és els salaris, que és hores extres, que és temes de bonificacions, de convenis, del conveni laboral que tenim, ajudes socials, és... Bueno, hi ha tota una sèrie, un seguit de qüestions allà dintre, que aquest sí que creiem que el capítol 1 s'ha de reduir un percentatge que ja està dintre del pla, que està, em sembla, si no m'equivoco, un 5% d'aquí al 2012. Això no vol dir reduir plantilla. Aquest és el gran concepte, No vol dir que la plantilla, doncs, no creixi, que això sí que ho tenim molt clar.
És a dir, per una banda, variar estructura, per una altra banda, reduir capítol 1,
sí,
per una altra banda, no tocar plantilla en la mesura
la nostra voluntat,
del que sigui possible.
No créixer, plantilla tampoc. Sinó, amb la plantilla que tenim, refer l'organització, vale? I reduir costos de capítol.
D'acord. Tanquem el capítol econòmic perquè tenim altres temes més i si no arribarem a les 11 i no haurem parlat de res més. Mobilitat. La setmana passada es presentava una campanya nova, Sitges tria el teu camí. L'alcalde en la presentació feia una reflexió dient que la mobilitat era una de les coses que més el preocupaven.
Sí.
De fet, entenem que l'alcalde i la majoria dels sitgetans.
Sí, per això. No vol dir que no em preocupi les coses també de poca gent, però és que en realitat sí, és cert. És una de les preocupacions més importants que tenen els sitgetans. No tant, la mobilitat és un concepte molt ampli en aquest moment, eh? No tant el concepte de moure's, sinó de l'aparcament. I ara, a mi em preocupen tres coses de la mobilitat. Una és que volem, com a govern teníem un compromís i encara el refermem en cada vegada més, de que la mobilitat és un dels aspectes importants de les noves ciutats i dels pobles com el nostre. Per què? Pues perquè la mobilitat és accessibilitat, la mobilitat és xarxa i és connectivitat, no? I a més, la mobilitat del futur és una mobilitat que no ha de contaminar, és una mobilitat que ha de facilitar l'accessibilitat de les persones, als llocs, en els mercats, a tot arreu, i a més ha de ser un lloc saludable. O sigui, tu has de tindre... La mobilitat no pot comportar un estrès ni un aspecte de poca salut en una ciutat i a les persones. I la mobilitat no és només cotxes, aquest concepte de que quan parlem de mobilitat parlem de cotxes. Per això creiem que el bo és triar el teu camí. O sigui, tu tens una mobilitat. Hi ha gent que li agrada caminar molt, hi ha gent que li agrada molt la bicicleta, hi ha gent que li agrada el transport públic, hi ha gent que utilitza el cotxe perquè vol utilitzar el cotxe, però hem de trobar precisament que el que va amb bicicleta, el que va a peu, el que va amb un patinet, el que va amb un cotxe no molesta l'altre, sinó que ens entenem on hi ha els recorreguts, on podem interactuar, i tothom es mou sense provocar una molèstia a l'altre. Primera cosa, tot el que contamini i faci que els entorns no siguin saludables s'han d'apartar, sobretot d'aquells entorns, per la congestió que hi ha de persones, de nens, de gent gran i això, no? I després, el que és important també és saber que la mobilitat sigui molt àgil, no? O sigui, que no tinguem problemàtiques de moure'ns. Bé, creiem que els sitgetans hem fet un gran canvi de mobilitat de Sitges, un gran canvi, no? Perquè només hem de recordar que en Perico fa 5 anys, no? O la rotonda ara que acabem d'acabar d'allà de Montgavina. La gent de Montgavina, per sortir a la carretera o per entrar, era la carretera de Costes, tenia un greu problema. Ara han fet una gran rotonda que l'altre dia la vaig veure provar i realment és senzill anar per allà ara, no? En aquest moment tu agafes el cotxe i lògicament difícilment trobes una cua, puntualment un diumenge o així, no? Però no hem fet això, hem unit amb camins fins a Santa Bàrbara, fins a l'Equip Mar, tot el passeig Vilanova, que no existia, hem unit camins, diferents camins per caminar en bicicleta, anem fent una xarxa que tenim programada per poder-la fer, perquè tothom pugui moure's en bicicleta per Sitges, o sigui que, i després, home, aparcaments s'han fet molts. El que potser és cert que la comunicació, per el que veiem nosaltres, que la gent, doncs no té consciència de que hi ha tants aparcaments i d'on estan situats, no? Però hem de recordar que si ara tu vols aparcar un cotxe, tens el mercat, tens l'Avinguda Sofia, tens aquell a la plaça Espanya, tens el Jornet, tens el Retiro, tens aquell del Subur que està allà, tens a la Plana És, tens aquí ara a Platja Sant Sebastià on ha estat la fira, tens una sèrie de que ara estan, tu pots aparcar, a part de la zona blava, que és una zona que es fa zona blava perquè tingui la seva mobilitat, i jo crec que ho hem de comunicar bé, hem d'explicar-ho bé, i ara presentarem un pla especial per fer un altre gran aparcament, que és una de les apostes clares, no? Bé, jo crec que estem donant resposta precisament a aquest neguit. Què passa? És cert que, sobretot el sector de la restauració, més, no tant el del comerç, que el comerç vol que la gent camini, el sector de la restauració té una demanda sempre de que el seu client, doncs, bueno, si no pot aparcar a prop del restaurant, li costa anar al restaurant. Però també és cert que nosaltres, home, lògicament és caminar 5 minuts, 4 minuts, tenim un transport públic que funciona, crec que hem de millorar aquesta mobilitat, hem de millorar l'aparcament, però també hem de donar queixa quines són les possibilitats que pot tindre les persones que volen apropar-se a Sitges o que són sitgetans que volen anar pel seu poble.
Uh-huh. Massa drets entren en contradicció amb carrers estrets?
Els carrers estrets?
Dic massa drets entren en contradicció,
sí,
dret de vianants, dret, sí, de transportistes, bueno, òbviament, dret de cotxes.
Bueno, no hem parlat de les mercaderies.
Per això.
És un altre gran repte que tenim.
Que també és part de la mobilitat.
Sí, tant. Però és que la mobilitat, no només parlem de cotxes i això, perquè amb carrers estrets, posem el carrer Barcelona, no? En el moment que hi ha una persona amb cotxet, amb el seu fill o passejant i ve una bicicleta, ja hi ha un conflicte, vale? Llavors vull dir que, o el passeig mateix, hem d'entendre que el moure'ns és una cosa natural, la primera manera de moure's és el caminar, però en aquesta societat ha fet moltes possibilitats d'anar avui dia a caminar, i hem d'entendre que hi ha una sèrie de drets. Primer és caminar, vale? Després és el que no contamina actualment, no? Bueno, jo crec que hem de trobar aquesta solidaritat entre tots, però sobretot hi ha una sèrie de coses que són prioritàries.
Doncs un dels reptes, òbviament, que en seguirem parlant.
Sí, molt, molt.
Perquè...
sí.
Més temes que teníem sobre la taula per l'alcalde. Fa uns dies teníem en aquesta taula la gent de l'Associació de Platges. Estem en plena temporada turística. Sí. No hi ha sorra. Torna a no haver-hi sorra.
Però aquest és un dels debats d'aquests que es tenen al cercle.
No, és cíclic.
Cíclic.
Quan comença la temporada, se'n parla.
És cíclic. A veure, amb el que vull dir és que fem una reflexió tots. L'aportació de sorra no és la solució. Això ho tinc molt clar. L'aportació de sorra, a part de que cada vegada els moviments o les tendències a no portar sorra, pel cost que és, perquè realment no saps ben bé si al final dona una solució definitiva. Hem vist altres platges que i tots recordarem quan aquí es va treure sorra per portar-la a un altre lloc, el mal moment que va passar al nostre poble. Jo crec que no és la solució. S'ha portat alguna vegada una petita a l'estiu, però al cap de dos mesos aquesta sorra s'ha anat, no? La solució passa per un estudi que ja es va fer, que a més l'haurat Manel Carbonell, que va ser un defensor, passa perquè realment, i això hi ha una reunió aviat d'aquesta comissió
que
es va
preguntar.
Crear, sembla que ja hi ha el dia i tot, em sembla aquest mes, allà s'ha de fer un estudi, perquè un dels problemes que hi havia era les diferents opinions sobre aquesta situació. Hi ha una sèrie de gent que diu no s'ha de fer res, hi ha una sèrie de gent que diu no, hem d'ampliar això 100 metres, hi ha uns altres que diuen no, hem de fer-ho amb espigons submergits, els altres diuen no, hem de girar els espigons. Bueno, tot això està estudiat per tothom, i el que falta ara és posar-nos d'acord tots quina és la solució que volem de les que ja està estudiant. No estudia més, no fer més estudis, no. Ara el que toca és dir, escolta, volem aquesta, i que el Ministeri, lògicament, que és el que ha de pagar-ho al final, perquè ara els diners i els recursos seran un altre problema.
Sí, no he dit un altre problema, exacte.
És que arribem a un acord de dir, escolta, sí, molt bé, doncs vale, el Ministeri està d'acord en pagar, aquesta solució és la que tots estem d'acord, i el Ministeri diu que sí, tots vinga, va, amb aquesta comissió és el que hem d'aconseguir.
Ah, hem aconseguit que el Ministeri ens digui amén el que proposem des d'aquí?
No.
Ah.
No. Vam aconseguir que el Ministeri se sentés amb nosaltres a parlar-ne.
D'acord.
Perquè teníem una confrontació amb el que dèiem nosaltres o el que ells opinaven. I una de les èxits és sentem-se i van dir que sí, i bueno, ha creat aquesta comissió. Això és un èxit, perquè no és fàcil. Les diferents opinions dels tècnics del Ministeri, de nosaltres, bueno, hi ha un batibull d'idees i de propostes, i molts interessos hi ha. Val? Bueno, jo crec que hem de fer això. Ara, jo crec, sincerament, hi ha algun punt de la platja del nostre municipi que té un problema greu, algun punt, davant del Pícnic Club de Mar, que és un punt crític. Però després, si tu vas del Benaprés cap a diríem el Terramar, allà no notes una falta de platja, no notes una falta de platja. Si vas fins a la Fregata, home, hi ha alguns punts, dos platges que sí que tenen un punt crític, però les de més platges, home, més sorra no sé, tampoc no entenc el per què n'ha d'haver-hi de més. Ara, es parla d'espigons submergits, de moviments d'espigons, per aconseguir aquestes dues platges, que són les més crítiques, poguéssim, i això seria una prova molt important de fer, a veure si realment es regenera la platja naturalment, que és el que crec que hauríem d'aconseguir.
Doncs, tancat el tema de les platges, una pregunta puntual. Aquesta setmana sortia a l'Eco una carta de la presidenta de l'Associació de Veïns Pinsbens Poble Sec.
Sí, s'ho va llegir-la, sí.
Denunciant que a partir del 14 d'agost fins al 18 de setembre, Correus no prestarà servei als Molins, al Vinyet, al Poble Sec, als Pinsbens i al polígon Masalva, on hi ha, entre altres coses, l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament. Això és cert?
Bueno, això ho estic averiguant, perquè lògicament la carta, com toca, és llegir totes les cartes que surten, no a l'Eco, sinó a tot arreu, i lògicament doncs, sí, em va sorprendre la notícia, perquè jo no tenia constància de que hi hagués aquesta carta en lloc, i com que va als mitjans de comunicació, doncs n'estem averiguant. Ho estem averiguant, i quan tingui una informació verídica per part del CAP de Correus, que és el que estan els meus serveis averiguant, doncs veurem què és el que és, que no dubto absolutament, no, que tingui informació, però quan l'hagi contrastat, doncs ja farem les actuacions que calguin.
Anava a dir, l'any passat va haver algun barri sense...
No ho sé, perquè
a la carta també diu això.
A veure, no ho sé, exacte, no ho sé. Lògicament és una denúncia. En algun moment, jo recordo, abans de fer la nova oficina, sí que hi havia alguns problemes a alguns barris, perquè teníem informació de que hi havia problemes. A partir que es va fer la nova oficina, i a més es van fer una sèrie d'actuacions, que jo recordo, es va portar algun carter més i una sèrie de coses, doncs va desaparèixer aquest neguit que hi havia. En alguns llocs arriba tard, és cert, però arribava, que a vegades no arribava. Per això aquesta notícia m'ha sorprès. Estem en aquesta situació d'aconseguir saber quina és i contrastar la informació, i si és així, home, ja direm a Correus perquè posi solució en aquest problema.
Una altra cosa, aquesta setmana comença comença i acaba la Gay Pride.
Sí.
Una trobada, que és la primera vegada, una trobada internacional. De fet, d'aquí a una estoneta hem de parlar amb un dels seus organitzadors. S'ha sentit una miqueta de tot al voltant de la Gay Pride. Doncs, per una banda, hi ha un potencial d'atraure molta gent, i una altra banda, doncs, atraure gent el mes de juliol. Més d'una ha pensat que potser no és el moment més adequat. Com veieu una activitat com aquesta?
Aquesta és una, jo crec que és una activitat que, primer, és la primera vegada que es fa, i lògicament no tenim cap tipus d'història.
De referència.
Ni de referència. No sabem ben bé. Sabem el que és una Gay Pride, perquè tenim coneixement tots de lo que és i ens han explicat els organitzadors, però tenim molts interrogants, no? Molts interrogants de que, precisament de la data, és un interrogant. Tenim la interrogant si vindrà molta gent o no vindrà, si serà acceptat o no ben acceptat en general per als ciutadans i pels vilatans de Sitges, si realment donarà problemes o no, si s'ocuparà, o sigui, hi ha moltes interrogants. Ara, en realitat, les nostres, diríem, perspectives, després de l'explicació dels organitzadors i del que veiem que està passant en altres indrets, és que és una activitat que realment pot funcionar bé a Sitges. Pot funcionar bé a Sitges, perquè no hem d'oblidar que Sitges precisament ha sigut un dels promotors de la tolerància als anys 50. Jo crec que dels primers d'Espanya, no? Lògicament, de la tolerància davant del col·lectiu gai. Home, això significa que aquest col·lectiu, lògicament, i tot l'entorn, doncs no ha de tindre cap tipus de... Al contrari, pot arribar a disfrutar d'una festa que sembla ser que és divertida i que aporta una sèrie d'elements claus. Les dates, sí, les dates han estat, fins i tot per la pròpia organització, La pròpia organització creu que si es tingués que repetir o no, que això és un tema que us valorarà, doncs potser seria més interessant fer-ho el mes de maig, el mes de juny, que hi ha menys ocupació que la que hi ha ara, no? Però bueno, nosaltres veiem, primer, és una activitat i que a Sitges té una cabuda lògica i normal, que a més és una activitat més que el sector econòmic, doncs la veu amb molt bon peu, perquè creu que generarà una activitat econòmica que en aquest moment és molt necessària i hi haurà uns ingressos a totes les... d'això, i bueno, ara el que falta és que realment aquesta activitat, com he dit, porti els menys problemes possibles com a activitat que serà d'una multitud, creiem, important. Estem col·laborant molt amb l'organització, tots els serveis de seguretat, els serveis d'organització, per intentar que de tota aquesta activitat el que puguem fer és una festa, disfrutar-ho, que deixin els màxims recursos econòmics possibles al poble de Sitges i que se'n quedi un bon gust de boca a tothom.
De fet, aquesta col·laboració público-privada va ser un dels temes del Fòrum Econòmic.
Sí.
Fins a quin punt l'Ajuntament... Ja, res, us faig la pregunta, falten dos minuts, és a dir, sí, que tampoc sí, sí.
En podeu fer breu,
sí, però fins a quin punt l'Ajuntament ha d'esdevenir impulsor, promotor, col·laborador del sector privat a l'hora de generar negoci?
Bueno, ara és bàsic per dues qüestions. Primer, perquè nosaltres un dels reptes és que el sector econòmic generi llocs de treball, i que per nosaltres com l'administració hem d'ajudar que el sector econòmic faci aquesta aposta, no? I l'altre és perquè som un poble turístic. Si fóssim un ajuntament d'un poble industrial, potser no t'has d'implicar tant, t'has d'implicar perquè lògicament és bo que hi hagi activitat econòmica. L'activitat econòmica fa prosperitat i riquesa en el poble, fa llocs de treball i també genera uns ingressos per l'ajuntament. Però nosaltres som un poble turístic i l'ajuntament és, diríem, l'impulsor màxim de l'activitat turística. Ara, el que hem d'aconseguir, o sigui, l'Ajuntament ha de fer tot el que calgui que amb el sector, col·laborant, cogestionant i corresponsabilitzant-se dels projectes que generin activitat econòmica i prestigi i salvin la nostra marca Sitges. Ara, sí que hem de començar a treballar amb una corresponsabilitat no només d'organització sinó econòmica. I sí que és cert que a través de l'Agència de Promoció Turística el sector econòmic ha començat a fer ja un pas, però ha d'anar més. En aquests nous plantejaments del futur, l'Ajuntament no ha de carregar amb un percentatge exagerat, sinó el que ha de fer és equilibrar aquesta situació.
Aquest és un debat molt vell,
Sí, sí.
Fins a on?
És vell, però que l'hem encetat i que amb aquests nous reptes de la crisi l'hem de posar sobre la taula molt seriament.
Anava a dir, bé, és interessant. La crisi servirà per arreglar moltes coses?
La crisi serà per fer un món millor i per arreglar coses que realment no estaven... Les crisis ensenyen les coses que no anaven bé i que en aquell moment tu creies que anaven bé, perquè no, per molt que hi hagi sempre algú que diu que tot ho sabia, però ajuden a fer un món millor sempre. I creiem de la crisi, si no fem possible que hem après alguna cosa, llavors el problema el tenim nosaltres, no la crisi.
Però partint d'un mea culpa, aleshores.
Sí, home, sempre hi ha mea culpes, no? Sempre n'hi haurà a la vida. I tant.
Doncs amb aquesta reflexió final al voltant de la crisi, començàvem amb l'Estatut i hem acabat en la crisi. Falten res, 30 segons per arribar a les 11, com sempre, doncs, en aquesta visita mensual de l'alcalde de Sitges, Jordi Baget, moltíssimes gràcies, una bona entrada d'estiu. Bé, entrada d'estiu, que ja hem entrat
de sobres. Ja hi hem entrat de ple, a més, Jo també desitjo a tots els sitgetans que passin un bon estiu i les vacances que puguin fer, que siguin el millor possible.
Doncs com dèiem, i a tots vostès, 5 minuts, notícies en Conradio i més coses. Fins ara.